hombre que se llama Pedro Sánchez. El teatrillo de ayer no va a ninguna parte. Sánchez no es víctima de nada, es el responsable de todo.
Pero el Partido Popular sigue aparcando el debate sobre una moción de censura. El ala dura del Partido Popular de momento ha empezado a presionar a Núñez Feijóo para que presente esa moción contra Pedro Sánchez, algo que ayer el líder de los populares descartaba al no tener, dice, los apoyos suficientes en el Parlamento. Esto ha dicho esta mañana Esperanza Aguirre.
Yo lo haría, porque he visto que Felipe González, que ha estado con Page antes de ayer, dijeron los dos que había que convocar elecciones.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Ser Catalunya.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser. Una mujer sin sombra. El documental sobre la vida de l'actriu manresana Assumpció Balaguer, aquest 25 de juny a les 7 de la tarda a la Sala Plana de l'OM. Cinc actrius del grup teatral de Fals repassaran primer la seva història i després coneixerem en profunditat la intensa vida d'aquesta gran dona de la que enguany celebrem el centenari del seu naixement. La Comissió Balaguer al Bages t'hi convida. No t'ho perdis. 25 de juny a les 7 de la tarda.
Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, el passeig Pare Claret 6. FM. Cadena Ser.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 13 de juny de la 26a temporada. Avui volem parlar de Montse Roldán. La vaig conèixer fa dècades, jo acabava d'arribar a Ràdio Manresa i una tarda vaig veure que a la redacció hi havia una noia parlant amb el senyor Pintor, que era el cap de redacció, i va estar força estona, i escoltant el murmuri de veus em vaig adonar que només parlava ella. Quan va sortir el senyor Pintor me la va presentar i em va dir: quan vingui la Montse Roldán a demanar-te alguna cosa, digue-li sempre que sí, perquè si no li dius, tornarà i tornarà fins que la resposta sigui sí. Així ho vaig fer sempre i, curiosament, el dia abans de ser hospitalitzada, el 9 de maig, va venir a la tertúlia i vaig fer aquest comentari amb els periodistes Francesc Serrat, Felip González i en Ramon Fondavila, que havia estat regidor de Cultura del Consistori Manresà quan ella va fundar el Club Gavines. I els tres van dir: caram, així que sabies el secret, l'haguéssim sabut nosaltres. No era un secret, sinó que la Montse va ser sempre infatigable. Primer portant notes de premsa del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, després amb la creació d'aquesta associació que tants i tants viatges i tantes alegries va donar amb el seu teatre i música al Centre Penitenciari de la Model. Va estar al Consell de la Dona perquè era femenina i feminista i no tenia por de res. Amb la premissa que el no ja el tenia, anava tot arreu i difícilment algú se li resistia. Els darrers anys va portar cultura a la presó de Lledoners. La vaig acompanyar diverses vegades i vaig constatar que tant presos com educadors com funcionaris se l'estimaven. Portava un somriure a la cara etern i lluitava per la justícia, per la igualtat de gèneres i perquè els joves tinguessin un futur millor. A les tertúlies del Barra Lliure, a Ràdio Manresa i Canal Taronja hi va ser 10 anys i la seva forma de ser era encomanadissa i sempre col·laborava amb qualsevol cosa que s'organitzés. Manresa s'ha quedat sense un puntal de l'activisme social. Com ella explicava, vaig conèixer els ocupes del carrer Pedregà perquè feien soroll a les nits. Els hi vaig anar a demanar per què no deixaven descansar els barris i quan vaig saber la seva situació de vida vaig dir-me: hem de fer alguna cosa. I es va crear Gavines. El nom de Club Gavines ve per donar les ànsies de llibertat d'aquests joves, les ganes de volar molt alt. Ara, Montse, tu també volaràs molt alt. La gent de Ràdio Manresa i Canal Taronja de Televisió, t'estimem i et trobarem a faltar. Obrim la nostra barra lliure. Només afegir que el funeral per la Montse Roldán serà demà, dissabte, a les 11 del matí, a Mèmora, i destacar que avui, a partir de les 3 de la tarda, hi haurà el velatori en aquest lloc, a Mèmora. Deia que estem a les portes de la Patum. A mi em dona la sensació que Televisió del Berguedà és Patum tot l'any, perquè jo crec que ja m'ho conec pràcticament tot de la Patum, però segur que hi ha coses que encara no les sabem. Si en voleu saber més, dilluns a les 10 de la nit hi haurà un documental a les televisions locals de Catalunya, també Canal Taronja, que es diu Pioners, però perquè ens expliqui més coses de la Patum i d'aquests 30 anys de transmissions tenim el director de Televisió del Berguedà, Manel Medina. Benvingut.
Hola,
gràcies,
Pilar,
per acompanyar-nos.
Gràcies a tu per convidar-me.
Alguna cosa em sembla que encara no la sabem de la Patum i moltes que tu saps i que no es poden explicar.
Sí, sí, però jo no sóc historiador, eh? Jo em dedico al món de la comunicació, però sí, sabem coses i veiem la Patum des d'una altra visió i, home, si puc contestar-te alguna de les preguntes, cap problema.
Fantàstic. Josep Lluís Cavaloyes, benvingut. Gràcies per aquí. Anna Carol, benvinguda. Domènec Orrit, seguidor de la Patum cada any, perquè cada any em dius: me'n vaig a la Patum.
Sí, la Patum, bueno, jo la meva família és berguedana, per tant ja és mamat la Patum via intragenètica, ja gairebé, no? Però jo també he tingut la sort de jo néixer a Sallent, on per Corpus és festa, també. Mm-hmm. Per tant, tots ens anàvem a Patum. És a dir, de Canalleta ja fèiem Patum sempre i, bueno, ja forma part de... I els patumaires, bueno, ho som sempre i em sembla que he fet des dels 13 o 14 anys he saltat sempre plens. No me n'he perdut... Bueno, m'he perdut algun salt, però no m'he perdut mai cap Patum. Però
la Patum té això, eh? O t'agrada molt... Sí. I no fallaràs ja a partir del dia que hi vas, o no t'agrada gens?
Tinc familiars de Berga que marxen. Que no
hi ha molta gent que se'n va a la platja.
I a mi no m'agraden les aglomeracions i no m'agrada la gent, però el Patum és una altra cosa.
El Patum és especial. Escolta, abans de començar, Manel, el Josep Lluís ens volia parlar d'un tema que li va passar fa uns dies, no? Sí. Què et va passar?
Bueno, primer lamentar la mort de Montse Roldán, vull dir, el tornem a condol a la família i als amics. No la coneixia personalment, però per mi que tinc un gran...
Un referent, sí, a l'activisme.
Exactament, sí. Però em va passar que, com cada... de tant en tant, es fa una taula de seguretat i de civisme a Manresa, i jo com a membre de l'associació Manresa Activa, pues, hi participo, i se'm convida, i estic molt agraït de poder-hi ser i tal, no? Evidentment, és un espai per... entenc jo, per reflexionar, per donar resposta i solucions a possibles problemes que puguin haver, i en aquest sentit ens ho agafem nosaltres, i per això estic jo allà, no? Per, en tot cas, donar alguna solució i aportar, pues, la meva experiència dintre el que pugui. Aquella taula de comerç, aquella taula de seguretat va començar, com sempre, vull dir, Mossos d'Esquadra, Policia Local, expliquen el seu informe, hi ha l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, que explica el seu informe, i semblava que és un, com si fos una cosa ja orquestrada, vull dir, una es donava amb l'altra el suport i que molt bé que ho fas, i clar, jo vaig entendre que això no era del tot correcte, val? Mossos d'Esquadra, Policia Local, va exposar les seves taxes de criminalitat en temes viaris i molt bé. Mossos d'Esquadra va explicar, entenc jo, el que és el SEC, el sistema d'enquestes de criminalitat, que és l'envolten totes les forces de seguretat de l'estat espanyol, volquen el SEC, que és del Ministeri d'Interior, i fins al 2017 l'última policia autonòmica que va volcar-hi va ser l'Ertzaintza, però ara actualment des del 2007 totes les forces de seguretat de l'estat espanyol volquen les dades els volquen allà. La interpretació que es pot fer d'unes taxes de seguretat i de qualsevol cosa poden ser moltes, sí. I la interpretació que van fer va ser d'entrada que coses que eren veritat, però que evidentment tenia una altra interpretació, una altra lectura, que és la que jo vaig fer i que possiblement no va agradar a l'alcalde, i em va interrompre. Va interrompre el meu...
Estaves parlant.
Perdó?
Mentre estaves parlant al saló, sí, de sessions, sí, l'alcalde Marc Aloi et va interrompre.
Sí. I a més em va... entenc jo que em va escridassar, i bueno, em vaig quedar tot sobtat.
Em va renyar.
Em sembla que hi ha alguna més. Però bueno, és igual, em va interrompre. Deixem-ho aquí, em va interrompre. I total, explicaré... Ja, evidentment, el que estic comentant és que poden haver dues maneres d'interpretar, o més, unes mateixes taules, unes mateixes taxes, i Mossos d'Esquadra i alcalde en fi, el conjunt dels que estaven allà comentaven que la seguretat a Manresa havia baixat en el conjunt de Catalunya, que estaven per sota, per això,
de l'índex de sinistralitat,
sí, de criminalitat a Manresa, això a un manresà li és el mateix, vull dir, jo aquí li vaig comentar, pues, que sí, evidentment havien baixat a nivell de la resta de Catalunya, però de la comparació dels tres primers mesos de l'any anterior a l'any actual, el primer trimestre, el SEC hi posa que hi ha un 7,7% d'augment de criminalitat a Manresa, va? I vaig intentar desgranar-ho d'alguna manera. Vaig comentar, ells deien que la criminalitat, que els delictes de llibertat sexual havien baixat un 40%, i és cert, però tot i així, pensem que en tres mesos, els tres primers mesos de l'any, Manresa va patir 6 delictes de delictes sexuals, 6 agressions de delictes sexuals, i 3 d'ells en penetració. Van comentar que els robatoris amb força en propietats van disminuir, i és cert, però tot i així van haver 61 robatoris amb força a locals i a domicilis. Van comentar que els furs sí podien augmentar, però en realitat els furs van augmentar fins a un 378 furs, i l'augment de sustracció de vehicles fins a un 188%. Clar, el moment que estava explicant això, m'estava mirant els que tenia al davant i em feien unes cares, aviam, pues, llegeix-te els informes, i òbviament veuràs que no estic dient res que no estigui escrit i estigui exposat, val? Finalment, estafes informàtiques dels tres primers anys, dels tres primers mesos, en comparació els tres primers mesos d'any van haver-hi 237 estafes informàtiques en tres mesos, vull dir que déu-n'hi-do el que hi ha hagut, vull dir que també no anàvem. Clar, llavors, tot i així, comento, i això són estadístiques, és a dir, això és el que s'ha denunciat, que no és la realitat dels delictes que s'han comès.
Sí, sí.
Clar, hi ha... posant-me la gent en compte, sembla que dubtava el que estava dient, doncs pues no, és real, perquè molts estudis que s'han fet, la majoria dels estudis criminològics que s'han fet, marquen que per almenys el 51% dels delictes que es fan no es denuncien, i el que no es denuncia no està reflectit en lloc. I llavors jo, a partir d'aquí, començava a dir, bueno, pues què hem de fer per evitar això? Pues fer enquestes de victimització. Aquestes victimització són les enquestes que no és el que està fent la Diputació, dimamòmetres, i que són enquestes sociodemogràfiques, no? Són enquestes directament a buscar la percepció de la por, la percepció del crim, vull dir, que pregunten directament si has estat agredit, assaltat, vull dir, que has sigut víctima d'algun delicte, vull dir, són aquestes directes a la víctima i a la victimització i al delicte. I això no s'està fent a Manresa, i és el que li demanava, que li vaig demanar una de les preguntes que al final vaig poder fer, i és el que li vaig demanar, val? Que això sí que dona, és una eina que pot donar una visió més entrenadora del que està passant en un municipi. Manresa no ho està fent, s'està fent Barcelona i les grans capitals. Bueno, a partir d'aquí vaig entendre que li podia fer una... vaig voler fer una mica d'exposició del que és la prevenció, que era com a eina millor que no pas la reactivitat dels policies i d'altres coses. Vaig intentar explicar el que era la prevenció situacional, vull dir que si estan treballant molt bé, vull dir, en aquest aspecte, vull dir, no vaig criticar res, vull dir, al contrari, que estan treballant molt bé la policia local, la prevenció social, que també hi estan treballant, però vaig posar en dubte poder que algú podia... dir que poder no hi havia fent prou esforços i que poder voldrien saber quina taxa d'avaluació hi podrien haver i si existien, cosa que poder tampoc li va agradar. I finalment vaig comentar que la prevenció comunitària, amb l'aspecte de que tu no has de fer les coses per la gent, pels municipis, sinó amb els municipis. I això bàsicament va ser el que jo li vaig comentar. De part d'això, em va interrompre, li vaig fer unes preguntes que no em va contestar. Va dir, aquestes preguntes que estàs fent ja les han contestades, jo, a més, eren preguntes que no em referien bé, que me'ls contestes bé, sinó a la policia local i Mossos d'Esquadra. Va dir que ja s'havien parlat. No és cert, jo parlava de punts calents, si tenia mapes de punts calents, parlava si s'havien fet programes a les escoles de delictes, que sí que se'n fan, que és cert, que això és el que l'alcalde van dir que es feia. Jo parlava de ciberdelinqüència, és a dir, parlava de delictes de rèplica social, és a dir, del grooming, del sexting i del ciberbullying. Aviam, això no es fa, bueno, no ho sé, demanava si es feia o no es feia, i em vaig trobar ben dir, això ja està més que dir, està més que explicat.
Que hi eres a la reunió? No hi eres, pensava que potser hi era.
No hi era.
Anem acabant, que hem de parlar de la...
Sí.
Alguna cosa més?
Bueno, finalment em va contestar només una pregunta.
Ah.
Sí, que li vaig dir, aviam, pues ja sé que és una pregunta que és molt recurrent, però si em podia dir quantes ocupacions té Manresa. I va dir, home, diu, si jo no tinc les denúncies de les ocupacions, no sé quantes ocupacions hi ha de Manresa. Dic, home, pues tens un problema. És un problema. Aviam, si tu no et venen les denúncies, evidentment, tu tens la relació de les denúncies que tu tens ocupades, d'habitatges ocupats, però és que les ocupacions n'hi ha moltes més que no et venen a denunciar.
Bueno, el problema també és parlar d'ocupacions i delictes i juntar-ho, perquè no sempre totes les ocupacions són delinqüencials.
És una pregunta recurrent que sempre li han fet i que sempre està dient, són 60, ara són 60, aviam...
No és una pregunta neutra. No és una pregunta neutra.
La pregunta que feia jo...
No és una pregunta neutra.
És igual.
No, si jo no dic que l'alcalde...
No em diràs a mi com he de fer jo les primeres preguntes. No. Si em volen contestar, em contesten, i si no em volen contestar, no em contesten.
Ni defensaré que renyin ningú, perquè, evidentment, com a membre d'una taula, doncs, ha de tenir dret a expressar-se i a opinar.
Així ho entenc jo.
És molt difícil... la veritat és que és molt difícil a Manresa els consells no, de participació, i això ni tan sols és un consell de participació, és una taula.
Vosaltres hi sou?
No, és, sí, hi som, però compte, perquè el que no és un consell en aquest sentit, com altres consells municipals, que és obert a tothom. La taula de seguretat, que de fet que va passar amb la taula de seguretat és que Manresa en Comú va proposar un tipus de taula de seguretat i la nostra instància es va perdre, no es va contestar, i al cap d'uns mesos apareix una taula de seguretat molt més limitada. Com a comuns no hi podem ser.
Per què?
Com a partit no hi podem ser.
Per què?
Doncs perquè l'Ajuntament de Manresa no permet als partits que no estan al ple formar part dels consells municipals.
Ah, que és el que li va passar en el Josep Lluís.
Llavors hi ha persones vinculades, però com a... Clar, has de crear una associació, això és bé, també ho hem fet nosaltres, però com a partits no hi pot ser perquè l'Ajuntament es nega i tinguis el percentatge de...
Perquè ho diu la llei o perquè es poden negar? Hi ha alguna llei que digui que no pot ser?
No hi ha una llei que... Simplement es neguen, sí, ja està.
Exacte.
Simplement es neguen. Podrien fer-ho, però no volen fer-ho, així tal qual. Podrien fer-ho, però no volen. De fet, hi ha alguna vegada algun regidor, alguna regidora que ha intentat acceptar-ho i des de...
I després tot penso que seria molt fàcil per el partit, el meu partit, per exemple, el teu, amb un NIF de fora de Manresa també podries existir-hi, m'entens?
I passa sí,
que
sí, NIF tenim,
jo per fer les coses com Déu mana vaig dir, jo des de fora no vindrà ningú, seré jo mateix amb la meva associació que estaré present aquí, ja està.
Anem a parlar de la Patum, si us plau, perquè tinc moltes ganes que el Manel ens expliqui coses. Vosaltres heu sigut molt curosos, haguéssim pogut fer fa 3 anys, els 30 anys, perquè per dates ja era el 1993, però el 2020 i el 2021, degut a la pandèmia, no hi va haver-hi Patum. I començo, doncs, per aquí. La gent, aquells 2 anys sense Patum, com ho va viure?
Molt malament.
Sí.
Molt malament, perquè a Berga en general sempre es diu allò de que la Patum s'ha fet sempre, plogui, nevi, faci sol, sempre s'ha fet. No, mira, hi va haver 2 anys que no, i clar, no t'ho imagines, que hi pot haver un any o 2 en aquest cas que no sortiran les comparses i que no faràs Patum. Era inimaginable fins que va arribar, no? Llavors, doncs, un drama. Vam fer coses a la tele també perquè la gent li passés una mica el mono de Patum. Vam tenir una audiència també molt gran per aquest tema i, bueno, vam anar passant com vam poguem.
La dimensió que té Televisió del Berguedà amb la Patum, potser quan vau començar, que ara en parlarem, era una, però és que ara l'any passat ho vau petar tot, perquè em sembla que vau superar les 200.000 visualitzacions, no?
Sí.
De gent que arreu del món segueix la Patum. Això és impressionant. Jo no crec que hi hagi masses, diria que cap televisió local aquí a casa nostra que ho aconsegueixi. L'audiència que tenim a Canal Taronja els dies de Patum, les transmissions que fa la xarxa, és brutal.
Sí, sí.
Per què creus que la gent ho volen seguir allà on sigui del món?
Mira, jo crec primer que la Patum ja té un caché, és a dir, la Patum fa 600 anys que s'està fent i naturalment els últims anys des del patrimoni de la UNESCO doncs ha tingut un rebombori especial, per tant ja saps que la Patum és a Berga i que és en aquestes dates, i després perquè els mitjans públics grans l'han oblidat absolutament. I el fet aquest, combinat amb que hi ha la possibilitat ara de que posis la tele a on sigui de Catalunya i del món i puguis estar veient Televisió Berguedà en directe o Canal Taronja amb l'emissió en directe, doncs això fa que tinguem un plus que no teníem.
Patum, Patum, neix el 1993, algú té la idea de dir, i això s'ha de fer per tele, que imagino que hauria ser una bogeria en aquella època pensar en això.
Sí, jo la primera emissió no hi era, jo arribo 2 o 3 anys més tard, però sí, es munta una televisió al 91, i aleshores doncs, aquella gent que més o menys venia a col·laborar de tant en tant a fer una tele, doncs, com comença tot, doncs decideix, ostres, si fem coses del Berguedà i coses de Berga, què menys que fer la Patum, no? Llavors, clar, amb 2 càmeres, amb una taula analògica, amb una taula de so, amb 4 cables, amb una finestra, doncs es va fer la primera emissió. I l'important potser no és tant la primera emissió, que és important, l'important és que no es va parar mai. És a dir, l'any següent van continuar i l'altre, i l'altre, i l'altre, fins a arribar als 30, no? Això té mèrit.
Deixa'm dir, abans d'entrar en preguntes, que per aquells que no coneguin el món de la televisió per dins, fer un directe és molt complicat. Un directe aquí del plató és una història, però fer un directe amb una festa com la Patum, primera t'has de conèixer molt bé tot el que passarà en tot moment, això d'entrada, i després de realització us deveu tornar bojos, perquè ara aquesta càmera aquella és una autèntica bogeria, com per mi és una bogeria la Patum. Jo l'he retransmès per ràdio, que no faré mai més una cosa tan boja com aquesta a la vida, perquè ho he passat molt malament. Jo sóc de les que pateixo amb els petardos. Doncs mira, dius, deuria ser el 83-84.
Doncs és una de les pioneres de l'emissió per ràdio. perquè també sí, hi ha Ràdio Porreig en aquest cas, i després hi havia Ràdio Berga l'anterior, i
jo vaig fer la de nit, i me'n recordo perfectament que llavors era festa el dia de Corpus, i me'n recordo el Francesc Serrat penjat d'un balcó de l'Ajuntament fent la patum de lluïment, dient sota aquest sol de justícia. Jo aquell dia estava als estudis i ho vam passar molt malament, perquè era una patum com ara us passarà aquests dies, que feia una calor horrorosa a les 12 del migdia, i sí, la vam fer. Ell, ja dic, va fer la del migdia, i jo vaig dir, jo no em poso, ell estava al balcó presidencial, per dir-ho d'alguna manera.
Balcó de l'Ajuntament, sí.
Exacte. I jo vaig dir, jo aquí no, jo vull un lloc més discret. I clar, a mi em van dir...
És el millor lloc, el balcó.
Sí, sí, però jo tinc terror als petards, saps? Soc de les que ho passo malament. I em van imaginar amb una finestra i clar, és que no veia res, perquè la que començaven a petar els petardos, mai millor dit, només veia un núvol baix... i deien, bueno, m'imaginava el que estava passant.
A Berga has de dir fuets, eh? Si dius petards, ja t'agafen.
Doncs mira, ja començo malament, ja ho tinc malament.
A Berga són fuets.
Sí. I un company meu, bueno, una transmissió que déu-n'hi-do, perquè un company meu va estar a dins de plaça, que també em sembla que és la primera vegada que es posa una persona a mig de plaça.
Fas bé de dir-m'ho, perquè hem fet una xerrada sobre la patum audiovisual, i aquest tros no el coneixíem, per tant l'hi afegirem.
Sí, doncs tant el Francesc Serrat com la Pilar Gonyi hi eren en aquell moment. A veure, quins dubtes tens de la patum? Cap.
No,
diu no. Te l'has d'emportar a fer retransmissions.
Doncs que vingui.
Dubtes no els tinc, fa molts anys que hi som i hem vist evolucionar d'unes patums que hi havia relativament poca gent, sobretot diumenges, i amb tres salts encara, a unes patums ara que, bueno, que el dijous hi puges perquè hi has de pujar perquè no pots aguantar, però que es pateixen una mica per la gentada que hi ha. Una gentada que el diumenge torna a ser, però que ja està molt més calmada. Aquest any, no ho sé, al haver-hi el pont de Sant Joan... Bueno, pot passar que la gent arriba... ho veus molt a plaça, eh? El dijous veus les ampolles de barreja amunt i avall, la gent bastant beguda, i en canvi el diumenge, tot i està ple, això ja no hi és, i per tant salta millor. El dijous solem patir, però a vegades fas un salt de plens fantàstic.
Doncs per celebrar els 30 anys ens han regalat un salt de plens i ja sabeu qui saltarà.
Perquè, clar, en sèrio que saltaràs?
Sí, el diumenge el segon salt farem...
No has saltat mai?
Mai.
No?
Jo per la patum treballo, no puc dedicar-me a saltar.
I com ho faràs aquell dia?
Doncs aquell dia ja hem previst que el que es cuidarà de fer la meva feina sigui una altra persona. Per tant...
No es disfruta gaire, jo ho he fet un any, eh?
Sí,
fa molts anys també.
I no es disfruta, dius?
No, es disfruta més d'acompanyant.
Sí.
Ah, sí?
Sí. Bueno, no es disfruta perquè, esclar, vas una mica... Saps? Veus poc, se't gira tot, fum... Bueno, tens pa més xulo. I com que més trigues tant a que et vesteixin, una cosa i una altra, et perds molt. Home, s'ha de fer.
Clar,
i jo d'acompanyant sí que he fet més cops i és més divertit.
Com va tot això per poder fer de salt de patum per acompanyar...
Això ha evolucionat molt, eh?
A més, ara hi ha la patum per persones amb necessitats especials, patum infantil. Sí. O sigui, que hi ha moltes derivants de la patum central.
Sí.
Com funciona tot això?
O sigui, el tema patum és molt clar. És a dir, tu fas un ball si el saps fer.
I, naturalment, per saber si el saps fer, la comparsa ha de tenir molt clar que el sabràs fer, no?
Llavors, l'experiència és anys i anys i anys, i quan confien en tu, el fas, no?
Perquè abans de saltar has d'ajudar també la resta de comparsa. Si vens un dia i l'endemà ja no hi ets, la comparsa et dirà, escolta, no cal que vinguis més, no? Per tant, el funcionament és una mica allò de l'aprenent de fuster, no? Tu mira com ho fem, ajuda'ns i després ja saltaràs. D'ençà d'uns anys, doncs hi ha uns sortejos, hi ha alguna comparsa que fa sortejos, els àngels fan sorteig, els plens fan sorteig, però més que res això. Jo t'explico, la meva filla va començar la patum infantil, 6-8 anys, a la comparsa dels nans, i va introduir-se a la dels grans. Doncs quan va tenir 16 anys, doncs li van deixar saltar, perquè se'n van fiar, escolta, aquesta noia ho farà bé, però ja venia de la infantil. Per tant, o sigui, tothom ho pot fer, sí, però no és allò, hola, bona tarda, dona'm un salt per avui. No, escolta, no. Han de saber i has de demostrar algunes coses abans.
I per fer de tabal, també?
Per fer de tabal és diferent, perquè el tabal de Berga va amb famílies. És a dir, si anem a mirar, fa 100 anys que la família actual, que és la Prat, té en propietat, diguéssim, el tabal. Per tant, passa de pare a fill, o a filla, ara mateix... Hi ha una nena, ha tingut dos nenes, aquest tabaler actual, el Xavi Prat, i una de les dues agafarà el relleu. Per tant, serà una tabalera de la Patum, la que continuarà.
Llavors també hi ha uns altres elements, que són unes persones que van vestides de negre, de gala, que són com els padrins o qui són aquestes parelles?
Ah, no,
parelles?
Parles dels administradors, sí. Els que surten amb la peineta.
Sí.
Aquests, anteriorment a Berga, hi havia quatre barris, diferenciats de la ciutat, ara n'hi ha molts, però n'hi havia quatre, i aleshores representaven a un dels quatre barris. Havien de ser una parella casada el mateix any, diguéssim, pagàvem la festa, eh? És
a dir, la pagaven festa, la festa, sí, en aquell
no
moment.
No tota, però la pagaven. Eren gent.
Com a Igualada, els reis pagant la cabalgata.
Exacte,
sí.
Era gent una mica, doncs, de casa bona, i llavors eren els triats. Havies d'estar casat aquest any o a punt de casar-te aquest any, si no, no podies ser-hi.
I havien de ser bergadans.
Sí, clar. Sí, havien de ser Berga.
I ara...
No bergadans, fet... de Berga, eh?
De Berga, sí. De Berga. Sí, sí. I ara...
Ara no. Ara això es va obrir, perquè clar, el problema és que no es casa ningú.
Per tant, ah, jo tinc amics que un dels motius de casar-se no era per casar-nos, sinó per fer.
En sèrio?
Ah, sí.
Que fort!
Era un motiu que dius que casem-nos i serem administradors.
Sí, sí, sí. Oh. Clar, això passava. I clar, com no n'hi havia amb els criteris d'abans, doncs es va haver d'obrir. Llavors ara tothom pot presentar-la. L'any passat hi havia una parella del mateix sexe, cap problema, no estaven casats, però van fer va ser la primera vegada.
Jo pensava que encara era el requisit, el
casament. No. Això es va liquidar tot. Aquest any hi ha gent que fa 50 anys que estan casats i s'han presentat i han guanyat, perquè llavors, si hi ha més parelles de les normals, va per criteri. Llavors, si és de Berga, doncs tens un punt, si estàs en una associació de Berga, més punts, si a més col·labores amb la Patum, més punts. Per tant, si se presenten moltes, acaben triant les que s'adapten al concurs.
Sabem que el Domènec és patumaire. No sé si l'Anna i el Josep Lluís han anat a la Patum.
Bueno, jo fa molts anys que no vaig a la Patum, però sí que hi havia anat.
Sí.
Clar, als 20 anys. 20 anys, 20 i pocs anys, sí que hi havia anat, però després ja he decidit que allò no era el meu.
Veu? No et va agradar, eh? No et va agradar. Em va acabar de convèncer.
Em va agradar la festa, però no em va agradar estar dintre els plens i massa... Per mi, massa fum, massa gent. Vull dir, la festa en si sí que em va agradar, però no és que vaig decidir no anar-hi, simplement les coses et porten a que no, com hi vas i vas a altres puestos, no?
Exacte.
Però clar, fa molts anys que no hi vaig. Però el que sí que volia demanar, des de la realització i tal, heu pensat fer, o podríeu fer, que no ho sé, drons des de la Patum, o càmeres dintre un ple? És a dir, el ple, m'entén el que vull dir-te?
Sí, sí, sí.
El ple, i que hi hagi dintre la càmera el ple,
sí, sí,
el... i que surti també a la tele, això?
Sí, sí. El tema dron és un tema de seguretat. Els drons no poden volar mai per sobre de les persones, per tant han de volar per teulades. Llavors la plaça és bastant tancada, i si tens un dron en una teulada, difícilment veuràs la plaça. És a dir, no pots estar sobre de la plaça.
Els drons no poden volar sobre...
No.
Està prohibit.
Sí?
És absolutament prohibit.
Sí.
Per tant, i a més has de demanar permís,
sí, 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 sí,
i t'han d'autoritzar. I els Mossos tenen un inhibidor de freqüència i el teu ha d'estar desinhibit.
Vale.
És complicat, eh?
Uh-huh.
I en el tema càmeres és qüestió de pressupost, eh? Una càmera que et doni una emissió des d'un,
sí,
no sé, d'agafar d'aquí, és difícil de posar, i no sé ben bé si es veuria gaire cosa, eh?
Perquè el mateix fum que tu veus, clar, també l'agafa la càmera, eh? No sé si...
No, i a part també, amb això que deies dels inhibidors, està demostrat que en un lloc on hi ha molts aparells tecnològics, allò falla, però sí, sí, seguríssim, eh?
I la plaça també, especialment.
Sí?
Perquè, clar, a la plaça hi caben 6.600 persones. Una plaça plena són 6.600 persones. Clar, 6.600 mòbils a la mateixa hora foten unes interferències, a més els Mossos, el policia local, Creu Roja, Seguretat Privada, hi ha un mare magnum de freqüències que si no vas amb aparells molt professionals i sobretot en cable, seria impossible.
Es podria anar a prohibir els mòbils?
Hòstia, no crec. Per aquest problema,
sí,
no. És a dir, que tornem al tenir nosaltres.
Hem de fer els salts, perquè la gent a la plaça que es deixa sense mòbil.
Us haurien de prohibir les òperes, sobretot.
Aquí sí, aquí sí que s'hauria de fer.
No, i a la plaça també, moltes vegades veus que és difícil veure el centre perquè només hi ha mans amb mòbils.
Sí, i a nivell de càmeres també, molta gent particulars que volen estar allà i que tu has de passar per entre mig perquè has de fer la teva feina. I els dius, home, no, què fas? Això ens passa a nosaltres, que dius, escolti, que jo estic treballant, vostè està... T'ho passes bé, però bueno, que tu estàs fent una feina.
Sí, aquí hem de dir que tota la Patum col·labora amb la tele. És a dir, en el moment de la comparsa sortir a la plaça, surt el càmera també amb ells.
O sigui, el càmera no ha de fer-se esforç. No, no, ei, entrem amb tu. O ell entra amb la comparsa. Per tant, això sempre és de molt agrair. No és allò de surt d'aquí. No, no, és el càmera de la tele, tu el davant.
I l'Anna...
Jo és que les aglomeracions de gent... Mira, jo has dit 6.600 persones en una plaça
tampoc,
i a mi em dona... No, no, costaria molt,
No, però això de la gent depèn dels llocs. Per exemple, tu vas al camp del Barça i com que cada un entra per una porta diferent, no et dona la sensació de que estàs agobiat, perquè, bueno, allà hi ha tota la gent distribuïda, surts, no hi ha problemes d'aglomeració. Però aquí sí, aquí aquesta sensació de... que m'ofego...
Jo he anat amb el micròfon aquí a la mà
i tenir-lo aquí baix, estar en una aglomeració i no poder pujar el micròfon i dir-me, Manel, on ets? I no poder pujar el micròfon a la boca
perquè estava encanetrat en un lloc perquè allà no es podia passar. A part de que a vegades el tens a punt de perdre perquè se te'l poden endur o el que sigui, no?
Però tu al llarg dels anys et passa com el Josep Lluís, que has dit, jo amb aquesta realització que estaré més tranquil.
Jo no.
No, tu t'agrada estar al mig.
La plaça. Jo a la plaça, la meva feina és la plaça fins que no tingui relleu.
De moment és la plaça.
Clar, és que estem parlant d'una realització de quantes persones sou ara?
Nosaltres fem un directe de 25 a 30 persones.
Uh-huh. Treballem a la tele 6 persones ara mateix, però el directe de 25 a 30.
I aleshores com ho teniu repartit? Amb gent que és ja col·laborador habitual?
Col·laborador habitual, també hi ha gent de la xarxa que ens ajuda, ens dona un cop de mà en diversos temes,
i sobretot gent estudiant de periodisme, gent que ha vingut a fer pràctiques i que sí que hi vol quedar i que per la Patum hi és. I l'altre dia em preguntava, escolta, deu ser un problema, no?, tenir 30 persones, d'on les treus? Dic, no, jo tinc problema d'encabir-les, perquè n'hi ha més
que volen col·laborar que no llocs disponibles per ajudar-nos, no?
Però llavors sempre has tingut també experts, gent especialista en el
clar,
món de la Patum.
Clar, O sigui, la nostra obligació és fer la Patum, però és que a més la nostra obligació també és que s'entengui una mica la Patum.
I per això tenim historiadors i persones del món de la història que te l'expliquen i que et fan entendre d'on venim i on anem també, no?
Llavors és molt xulo perquè les transmissions que fan, com deia, amb persones que tenen necessitats especials o la infantil, teniu també persones d'aquestes característiques, ja siguin nens, ja siguin de necessitats especials, que són els que fan la transmissió amb vosaltres. I són gent que es deuen conèixer també la Patum i l'estimen i tot.
Sí, la Patum és la festa grossa que neix fa 600 anys de les processons relacionades amb el Corpus Christi, que això és d'allà deriva, i clar, llavors als anys 60 hi ha un senyor que diu, ostres, per què no fem una Patum també per la canalla? Perquè a cada barri doncs, la gent ho fa. Tu vas ara a Berga i veus la gent ballant els nans a un racó, no? Bueno, doncs aquest senyor diu...
Fem-ho, i l'acaben baixant a la plaça, posant-li tot el material i tot això. En el cas de la Inclusiva, que és la Llar Santa Maria Caral,
és una entitat com aquí en Pans, pràcticament igual, que un dia el seu centre decideix fer una Patum.
Clar, és un èxit, i a més ve la gent de fora a veure-la, fins un dia que diuen, escolta, és que ja ens queda petit el pati de l'escola. I en l'aniversari, que va ser fa uns anys, l'Ajuntament els va proposar feu-la ja a la plaça sempre.
Molt bé.
I llavors és una Patum Inclusiva, que és per mi l'única festa del món que la fan gent amb diversitat funcional. Jo per mi no n'hi ha cap altra. Que jo hagi trobat, no n'hi ha cap altra. Uh-huh. O sigui, de dalt a baix, que tu no només participis, sinó que la facis, que tu facis de Torri Cavallet o de Gegant o de Ple... No hi ha cap altra festa.
De tota manera és curiós, perquè fixeu-vos, hi ha la infantil, hi ha la de la inclusiva, però no hi ha la de la gent gran.
No, aquesta d'un moment
no, els que aguanten estan a plaça.
Aquí està, aquí està. Però hi ha d'haver-hi una de, a partir dels 70 anys, doncs no, no, només no. Hi ha gent de
aquesta
70 anys.
Aquesta la deuen fer a casa veient la tele.
Ja, és també, una manera, és una també. Manera. Bueno, però també hi ha gent que estan en el balcó, que estan assentats, i gent sí. Que estan pels balcons. Els balcons es lloguen o hi va la gent clar. Sense pagar? Lloguen els balcons i paga la gent?
Hi ha balcons que es lloguen, sí? Sí. Hi ha famílies que tenen diversos pisos i no els tenen ocupats i aquella setmana el lloguen. O convides els amics. Ja, vull dir, és una de les coses bones que és tenir una mica allà a la plaça, no? Que et digui, oh, pots venir, va, vine el dijous, o vine quan vulguis, però sí, sí.
A mi em passa una cosa, com que no sóc petobaire, penso, home, una plaça, 6.600 persones, canvieu de plaça, qui càpiga més no. Gent? I no. No, això em diuen, ui, no. Això és com si estés dient una cosa...
Això no seria possible.
Un pecat, gairebé.
No, és que és la plaça la que li dona la... És a dir, és tot un conjunt de coses que són específiques.
O sigui, la Patum va relacionada amb la sortida de missa. La sortida sí. De missa, la sortida dels ministradors que van direcció a l'Ajuntament i llavors...
Probablement si la plaça fos una plaça típica, quadradeta, plana, no tindria la màgia gràcia. Que té. Sí. I això de la, que parlàvem de la inclusiva o de la infantil, la capacitat que té la Patum d'aglutinar tothom, és a dir, perquè és tanta lúrica i tot i que estem parlant de músiques tradicionals i tot això, però allà hi veus des dels immigrants que no els veuries mai amb una cosa d'així allà, saps? Siguin de qualsevol nacionalitat, a tothom, és a dir, té una capacitat de filtrar a la gent, que jo crec que no hi ha cap festa al món, que, bueno, al món que jo conec, que tingui aquesta.
Perquè la Patum es fa sempre per Corpus, però hi ha hagut algun any que s'ha fet sí, fora de Corpus.
I tant, s'ha fet, abans s'ha fet per la vinguda del general Franco, o perquè es va aprovar la Constitució, o perquè...
Vull dir, fa un dia com... només.
Sí, clar.
I ja està.
O per la Mare de Déu de Caral, que baixa cada 25 anys. Uh-huh. Llavors, el proper aniversari, doncs... es tornarà a fer Patum, vull dir que no és extraordinari per Corpus. Ara a l'inici sí que està relacionat amb Corpus.
Com deia, Televisió del Berguedà fa aquestes transmissions. Dormiu durant aquella setmana?
No. Clar, la Patum de dijous acaba a les 5 de la matinada, 4-5 de la matinada.
Clar, a les 11 a les 11 ha d'estar tot perfecte ja. Per tant, a les 9 i mitja hem d'estar a la televisió per tenir el directe de les 12. No dormim.
És una de les coses que ha passat aquests últims darrers anys quan s'hi va afegir un salt nou i que s'ha alentit tot el procés, sí. Que acaba estradíssim, perquè llavors també és tradició anar a ballar sardanes. Jo ballo les sardanes abans i després. És a dir, la Patum comença ballant sardanes a la tarda i les acabes després dels tirabols. Clar, arribes a casa amb una llum ja... Bueno, ja surts de Berga, gairebé clar.
Sí, sí. A nosaltres ens recriminen molt que la televisió no faci la missa de Corpus. Clar, la missa del Corpus és la més important de l'any, però clar, és que és impossible, perquè per la missa hauries de ser a la tele a les 8 del matí, plegant a les 4, a les 5 de la matinada. No, no, potser.
I posar d'altres aparells, no, perquè ja ho teniu tot muntat, m'imagino.
Gairebé.
Digues. Vull comentar-li, en tots aquests anys que portes a la televisió del Berguedà, sí. Hi ha hagut algun moment que t'hagi emocionat, t'hagi arribat, és a dir, per exemple, la Pilar aquí el taronja, al moment l'any 94, amb aquells 80 i pico incendis, doncs va ser una cosa per tu que et va flapar moltíssim. És a dir, hi ha hagut alguna cosa similar que hagi passat allà, que tu hi haguis estat allà?
Sí, aquest any es fa els 20 anys de l'assassinat de Josep Maria i Santa.
Va ser terrible, però és que a més jo ho vaig veure en directe.
Jo també.
I aquest és el problema.
No, ni més recordo que et van entrevistar a TV3 aquell
mateix dia. Clar, allò va tocar el cor de la festa i allò ja no era Patum, era una altra cosa.
El divendres el Patum Infantil.
I el diumenge va ser per oblidar.
Ha sigut el que més t'ha impactat de les transmissions de Patum? Excepte el dia que feguis de plec, que ja serà una altra història,
sí,
també.
Sí. Jo per mi sí, amb lo negatiu sí, allò va ser terrible, perquè o sigui, quan relaciones Patum, relaciones amb festa i alegria i diversió,
i allò va destrossar-nos, a més, per una tonteria, perquè és que va ser gent que va voler anar a fer mal, no?
que per cert ja han complert la pena i són gent lliure, i aquest noi no tornarà mai més a casa seva, però ells poden córrer per allà on vulguin, no? És el que passa, no?
Sí, sí. Escolta'm, hi ha un altre...
Aquest any fa 20 anys, eh?
20 anys, sí, sí, ja ho deies. I s'ha fet un mural,
sí.
Oi?
Sí, sí, s'ha fet un mural, s'han fet concerts també tal i com van ser aquell dia, perquè el problema va començar en una zona de concerts. Eh? Exacte. Mm-hmm. El seu germà és cap de la colla dels nans nous, on ell també hi era. Aquest any suposo que faran alguna cosa també a la plaça i la podreu veure.
Mm-hmm. Televisió del Berguedà també hem de dir que ha tingut persones que avui en dia estan a mitjans de comunicació importants, persones que...
Vull dir que això tots...
Vull sí, dir, però vull dir que són persones que han retransmès la Patum.
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí, sí.
De qui ens podries parlar?
No, el Martí Molina de l'Ara... que col·labora en el tema esportiu, el veieu en moltes tertúlies, ha estat, bueno, cada any hi és amb nosaltres.
El Manel també? Havia fet Patum?
El Manel Elias.
Sí.
El Manel Elias no havia fet Patum.
Ai!
No, el Manel no. L'Abraham Oriols, jo crec que Patum tampoc. Però sí, hi ha d'altres persones que sí, que ens venen a ajudar i que una estoneta, però especialment ara el Martí Molina, que encara el tenim amb nosaltres, sí, sí.
De les transmissions de la Patum, a nivell de realització, quin és el moment més complicat que hi ha, que dius, ai, assegurem això, que a veure què passarà?
El moment complicat és que es prepari alguna cosa i tu no ho sàpigues. O sigui, això és la por de tots els realitzadors. És a dir, si tu ara mateix portes aquí, no sé, una cosa per mostrar, clar, això ho ha de saber el realitzador perquè tingui previst que tu mostraràs una cosa, no? Aleshores, abans de Patum, sempre anem a parlar comparsa, comparsa, escolta, què preveieu? No direm res nosaltres, no avisarem ni direm res, però tinguem-ho previst, perquè si no, pot ser que ens ho perdem. I les comparses això tenen molt clar. Escolta, el dia tal farem un pastís al ballador quan entra. Sobretot, ah sí, doncs ja sabem, i el realitzador ja sap, que tal dia, després del salt, hem d'estar allà, no? Això és el més complicat, eh? I després, clar, la plaça es complica, el tema balcons està una mica complicat també, perquè trobar un balcó per posar una càmera és complicadet, no? TV3 ha tingut molts problemes i, bueno, és complicat, però, bueno, ho sabem.
I escolta, Manel, a nivell de streaming, que dèiem que l'any passat més de 200.000 sí. visualitzacions, tu t'ho mires més o menys d'on sí. són? Sí, i què? D'on n'hi han?
De tot arreu, de tot arreu.
Sí?
Un any vam veure gent de... d'un poble, no sé si era Ruanda-Burundi, quan encara era Ruanda-Burundi, i ens vam preguntar què dimonis feia el clic aquest de quatre persones o dues persones mirant-s'ho des d'allà, i després vam saber que era una família de Berga que havia anat a buscar un nen. Llavors tenien el nen allà, l'havien anat a buscar, i clar, mentre els donaven el nen o feien els tràmits, doncs ells estaven mirant la missió i ens ho van comentar, no? Ens va fer molta gràcia, això.
Evidentment, a la Patum cada any hi han visites d'autoritats, ja sigui de polítics, de gent de la cultura, de gent de l'esport. Tu les recordes, aquestes visites? Alguna que t'hagi impressionat més que d'altres?
Bé, no... En especial no.
Sempre,
no.
Però hi ha hagut algun famós o algun actor que han fet de ple.
Sí, 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 no, però bé, vull dir, si venen amb respecte i amb alegria i ganes de passar-s'ho bé, perfecte, no? No.
I no hi ha hagut cap polític ni ningú que hagi dit on m'he posat o que no sap on
no,
va?
No, home, va haver-hi una escrida sala increïble l'any passat a l'Illa.
Però clar, no venia com a president, venia com a candidat, perquè acabaven d'haver-hi les eleccions i va haver una escridassada de les més grosses que s'han escoltat a la plaça. L'Illa va seure al costat de l'alcalde, perquè l'alcalde va entendre, doncs, que tot i ser candidat, doncs havia guanyat les eleccions i havia de ser al seu costat, i l'escridassada va ser d'aquelles que fan furor. I
bé, aquest any no torna?
Crec que aquest any no ve. De fet, hi ha la tradició de que tots els presidents de la Generalitat venen a Berga, excepte quan va governar Esquerra últimament, doncs el president no va venir, i ella vol complir també aquest tràmit, no? I
de venir,
clar. Uh-huh. clar
el president que va venir més cop, suposo, va ser Jordi Pujol.
Sí, jo diria que sí. Sí, sí, jo diria.
I què deia Pujol de la Patum? No, el vas entrevistar per la Patum?
En aquell temps en època Pujol jo no em dedicava a fer les entrevistes polítiques perquè feia plaça, però sí, es va entrevistar i clar, era un home molt, que quedava molt, molt correcte, i a més la Patum sempre servia a l'Ajuntament per demanar, no? Ah. Fem venir aquest perquè ens interessa que ens dongui algo per allà i fem venir l'altre. Això, ara no es fa tant, això, eh? Però abans es...
Ha servit barreja.
O sigui, el compromís l'agafaves per la tele i llavors l'alcalde, llavors el recordava, vas dir això, servia per això, eh?
Jo deia que Televisió del Berguedà és Patum tot l'any, perquè, sí, és veritat, perquè en el programa que fem conjuntament de torn de tarda, doncs cada dia, ara ja ara sí. Estem en la recta de que tothom surt a la Patum. Hi ha algú que se t'ha enfadat perquè no l'has tret mai per Patum?
Ah, no, hi ha historiadors que s'ofereixen, això sí, gent que truca, bueno, pensa en mi, si vols, bueno, que sàpigues que sóc aquí, i això, bueno, ja mirem, llavors tries, i un any no, i l'altre sí, bueno.
És que la Televisió del Berguedà és el reflexe de la ciutat de Berga i del Berguedà, perquè a Berga és Patum tot l'any.
Sí, sí, sí.
Oi, ja em deies que Gósol veuen Televisió del Berguedà.
Sí, sí. Gósol és Berguedà, tot i que és de moment encara província de Lleida. Però clar, la Patum és que al final la Patum és una festa berguedana, perquè les músiques de la Patum són les músiques que, per exemple, moltes de les músiques, sobretot les dels gegants i els nans vells, no deixen de ser músiques tradicionals berguedanes i d'altres àmbits, però que són les que et cantaven a casa quan ets petit, no? I llavors, esclar, això
que és intrínsic.
Sí, i no deixa de ser una festa que, com explicava, deixen de ser les comparses que vivien durant moltes festivitats durant l'any, que l'Església les intenta dominar, les fica dintre de l'Església, l'únic que fa és potenciar-les, en el cas de Berga, fins que han de tornar a sortir a plaça i juntes, no? És pel Corpus.
I aquest documental que dèiem que es podrà veure dilluns a les 10 del vespre a les televisions que pertanyem a la xarxa, que es diu Pioners, que és un documental d'una hora?
Sí, aproximadament és una hora.
Què podrem veure en aquest documental?
Bé, el documental el que vol és explicar una mica com va començar tot
i com ha anat evolucionant també a la televisió conjuntament amb la Patum, no? I allà doncs expliquem doncs que al principi no va ser fàcil, perquè tu estàs parlant d'una festa tradicional on sembla que tot s'ha fet sempre així i no toquem res, no? I ara que hi hagi una càmera aquí i m'entrevistin allà i em preguntin això, clar, la gent al principi, jo m'havia escoltat allò d'escolti, qui vulgui veure la Patum, que vingui a la plaça. Clar, això s'ha acabat, perquè el que interessa ara és que no vinguin a la plaça, perquè no n'hi hagi 7.000 ni 8.000 a la plaça, interessa que n'hi hagi menys, per tant mireu per la tele, no?
I aquest canvi de mentalitat del món patumaire que ja s'ha fet, doncs també s'explica aquí.
I imagino que et deu passar que cada any quan s'acaba la Patum dius i l'any que ve hi hem de posar això, ah, sí. I hi hem d'afegir això, i hem d'afegir allò altre, cada vegada s'hi afegeixen més coses.
Sí, tant. Mira, aquí hi ha una cosa, el Ferran, que és soci, Ferran Davant, soci i jo també de la Televisió del Berguedà, ho tenim molt clar, i a vegades quan ens reunim, doncs sempre, si hem de fer una aposta, que sigui perquè la utilitzarem per la Patum, no? Si hem de comprar una taula de 20 entrades, és perquè les necessitem per la Patum, no? Llavors, tota la despesa o inversió que fa la tele és pensant que allò ho utilitzarem per la Patum i servirà perquè llavors a casa digueu, caram, que bé, no? I això, meravellós, no? I les repeticions, ostres, que bé, no? I sí que és veritat que en un principi, doncs, nosaltres fèiem una bona emissió, quan arribava a la xarxa, i tu ja saps que ve la xarxa amb els seus equips, la seva unitat mòbil, que ho fan
molt
bé.
I jo això també ho vull.
Que, clar, ho fan molt bé, però nosaltres vam dir, això està molt bé, però hem de mirar de fer-ho nosaltres un dia com ells. I a partir de fa 3 anys s'ha acabat la xarxa, ho fem nosaltres, ens ajuden en 4 coses, però tot el desplegament ja ho fem nosaltres, tal i com la xarxa fa els seus directes, no? Llavors és un punt més que això, clar, s'aconsegueix amb inversió i amb gent professional, que això, gràcies a Déu, doncs la tenim, no?
I que porta una feinada que no es podeu ni imaginar. Aquí veieu el Manel, que és un home molt tranquil, jo estaria a hores d'ara ja dels nervis pensant en el que ve.
Perquè en principi, no, deien, no? La televisió és un mitjà, no? Que,
sí.
Que ha canviat molt i que està canviant molt en els darrers anys, no? I justament, no sé com, segur que les televisions locals afecten, no? Aquesta cosa de... Però bueno, li heu donat la volta, no?, en aquest sentit, si t'ho vas explicar, vull dir que és molt meritori, no?
És que no hi ha més remei, és a dir, Netflix s'ho menja tot, HBO s'ho menja tot, doncs si Netflix no fa la Patum, l'hem de fer nosaltres, igual com el Taronja, doncs si no fan les coses de Manresa a un altre lloc, doncs les haurà de fer Canal Taronja, o nosaltres, o el que sigui, no? I en aquesta proximitat és on podem agafar la gent i també els clients, que és molt important, perquè la Patum no es financia sola.
Exacte. Però també et diré una cosa. Igual que quan veus un partit del Barça per Movistar i el Barça fa gol i diuen gol, ha sido gol, i aquí es queda la història, no posen gens d'entusiasme, no és el mateix, i n'estic convençuda que el Manel em donarà la raó, una transmissió que la facin una gent que no és de Berga, que ho poden fer molt bé i que poden, escolta'm, anar més documentats que ningú. La passió que hi posen, l'emoció, la il·lusió, això es traspua. És que la persona que ho està veient i ho està escoltant, això ho nota i no té res a veure amb un que vingui, jo què sé, podria venir la BBC i, escolta'm, amb els mitjans millors del món, però el sentiment no hi és, i aquí és el sentiment. Queden 30 segons, Manel. Alguna novetat que sí que es pugui explicar o no?
Novetats és, no sé, aquest any fem una col·laboració amb TV3 perquè faran la Batum de dijous, hi haurà unes càmeres noves, una tirolina, hi haurà un dron també, però que no podrà volar per sobre de la plaça, i bé, pràcticament és això, novetat molt clara, no.
Jo quan has dit lo del dron, dic que en el Josep Lluís ja li ha xivat algú lo del dron, perquè no ho sabies, no. Doncs molt ben tirada. Escolta, Manel, molt d'èxit, que segur que ho serà. Gràcies. I dilluns estigueu pendents d'aquest documental Abans de la Patum Patum, que també podrem veure per Canal Taronja. Enhorabona per 30 anys d'emissions. Josep Lluís, Anna Domènech, gràcies per ser avui a la tertúlia, i dilluns hi tornem. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Barra Lliure amb Pilar Gonyi.
Son las 2, la 1 en Canarias.
¿Y lo de Barcelona?
550.000 y ahí descontaba, es lo que me dice. Pero lo de Sevilla, le diré que me lo ponga...
Es Santos Cerdán hablando con Coldo García, 550.000 y de ahí descontamos. 550.000 y de ahí descontamos. Son los audios del informe de la UCO que ponen contra las cuerdas a Cerdán y que Coldo grabó durante años. Audios que dejan muchas preguntas y sospechas.